Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Avui matí plujós aquí amb els nostres tertulians, no sé si porten botes. Montse de la Llave, bon dia.
Bon dia.
No, jo porto botes, per no mullar-me els peus. En Josep Maria porta sabates, botes, ara no ho veig. Ah, botes d'aigua, molt bé, molt bé, molt bé. Héctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia.
Toni Caldes, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Home, si continua plovent com plou ara, tornarem a comprar botes, no? Tots plegats. Abans, jo quan era petita, cada any no, te les acabaves comprant perquè d'un any per l'altre ja et anaven petites, però ara ja ens duraran sempre.
Sí.
Jo fa temps et volia comprar unes, però al final m'ho vaig treure al cap.
Clar, si és que fins ara...
Però de totes formes sempre ens passa el mismo. En tiempo de sequía no la compramos, que según están baratas, y ahora, claro, no hemos sido previsos.
I ara faré publicitat d'una empresa que no s'ha de fer, però ara avui dia les botes d'aigua, abans eren unes coses batustes, les que jo porto que ara són lleugeres, no sembla que portis unes botes d'aigua.
Perquè no són de plàstic, no, pas, aquestes.
Bueno, sí, home, són de goma, perquè
sí,
home, però porten un forro...
No és la típica...
I valen calderilla, bueno, la publicitat que... Això és del Decathlon, que allà hi trobes de tot.
El gat llarg, és el gat llarg.
Ah, aquell llarg.
The cat long.
Jo recordo com era petit que anava a col·legi, que com plovia,
no em
feien posar de botes. I el meu mal record és que a la cama acabava el dia encetat.
Ah, clar. Del rossi
de la goma.
Sí, i dures.
Sí, dures.
Bueno, les dels nens petits.
Sí, que ja no hi havia de Calvan.
No hi havia gat llarg.
Però és això, no? Les botes, el xubasquero i el paraigua i tot plegat. I a saldar.
A mi em va passar que l'estat vam sortir a sopar, clar, estava plovent, i no, hem perdut tots els paraigües que teníem, no sé què hem fet. I anàvem sense, no? I al final, mira, vam entrar en una botiga que en tenia i vam comprar dos paraigües,
sí,
perquè esclar...
Llavors
pot pujar el preu, eh?
Claro,
els paraigües existiran molt temps, però hi ha prendes que estan en desús, eh? La gabardina, l'abric, vull dir, saps? Abans se'n veien moltíssims de gent amb gabardina i amb abric, ara no, eh?
No està de moda la gabardina.
No està de moda, no sé, o fa menys fred també, eh? Vull dir que...
Jo encara la conservo, la gabardina.
Sí.
Ho digui algun any per carnaval.
Tots en teníem de gabardina.
No pots anar de detectiu privat.
Tots en teníem de gabardina, llavors, sí.
Jo no n'he tingut mai cap.
Home, és que ets d'una altra generació.
Ara hi ha hagut una moda, aquest any passat, però no era la gabardina purament dita, com tu dius, sinó així primeta, i d'això hi ha hagut una moda.
Sí, jo no estic gaire posada a la moda, no? Però, home, paraigües... I la meva pregunta és, com no s'ha inventat encara un paraigües que sigui més fàcil a l'hora d'entrar al cotxe? No, perquè...
Bueno, posa't un xubasquero. I si ja no cal el paraigua, no?
Que
no
es diu xubasquero, no? Perquè portem cotxes de pobre.
Exacte.
Els cotxes de luxe, a la porta hi ha un forat que tu replegues el paraigua i el fiques dintre la porta.
Ah, carai.
Però això és un altre...
Especialment los Rolls Royce, no?
Sí, cotxe de Rolls Royce, que és de la...
Jo em pensava com els esportius, no? Que en lloc d'obrir la porta així, s'obren cap amunt.
Impermeable, ara hi he pensat.
Impermeable,
clar,
sí.
Jo anava dient xubasquero i ara m'ha vingut. Jo sé que ho deia malament.
O un paravents.
Sí.
Es veu que la primera persona que va inventar el paraigua i va sortir al carrer amb un paraigua li tiraven pedres de cosa rara. Què és això?
Ostres, sí. Ja m'hauria de ser com el va inventar, no? I com se li va ocórrer, no? Perquè...
Bueno, no, de fet, no sé, és bastant... No és una idea d'aquelles que dius s'ha tingut que trencar molt el cervell, no?
Sí, sí. Jo crec que va començar més per les noies, per les senyores, pel sol, que no pas per l'aigua.
Per l'aigua.
No
clar,
ho sé.
Però si
la qüestió és que és un bon invent.
Sí.
Llàstima que quan fa vent, perquè ara mateix se suposa que hi haurà llevantada i tot plegat, no? Llavors, quan plou així, per molt paraigua que portis, si bufa, te s'emporta.
Jo que porto d'un d'aquests plegables...
Encara més.
No m'ho va dir, durarà res i menys, no?
I el que s'ha fet molt més recent cap aquí... és aquestes bosses que quan entres en el comerç poses la paraigua dins.
Això està molt bé.
Jo em vaig trobar, el mes passat, vaig anar amb un acte a Figueres que podia haver 150 persones, no? Clar, no tenien per posar-hi les bosses, i plovia molt, i estava carregat d'aigua el paraigua. El vaig posar al paraigüero, vaig ser dels primers d'arribar. Com vaig marxar, no el vaig pas trobar.
Clar...
Aquest és el problema.
Em vaig agafant un que era del mateix color, que suposo
paraigua,
que el que sempre... se va emportar es va confondre, i ara en tinc un altre, però no és el meu.
Paraigua sempre has de comprar el més barat que trobis, perquè quan el deixes, llavors serà l'últim que agafaran. Sempre agafaran un de marca.
Les bosses aquestes, sí. Això el poses allà,
sí.
I
passi. No, no mulles.
No, però jo sempre dic el mateix, comprar paraigües. Algú compra un paraigua? Si les botigues, quan plou, et posen una galleda amb paraigües de tots colors i tot, perquè agafis el que vulguis.
Sí, home, feala.
Toni, però deixant a banda el tema dels paraigües i les botes, tema carrers tallats, aquí a Vilafant ja tenim el rec Susana tallat. Sempre sí. És el primer.
Ja és tallat el rec Susana,
sí? Sí, sí, s'ha hagut de...
He vist a la Ribera d'en Serra que baixa aigua. Ja,
sí, també. Sí, bueno... amb l'acumulació, per sort sembla que va ploguent i no fa mal, però clar, si plou a dalt va baixant l'aigua. Aquí a Vilafant tenim això, el rec Susana, doncs ara mateix tallat, en principi per anar a la carretera de Borrassà està obert. Esperem que no n'hi hagi més. També a primera hora ja hem fet tota la volta, tot el tema dels invernals i així, amb la previsió de puja, es va anar repassant tota la setmana passada, i en principi a Vilafant no hi hauria d'haver-hi cap problema de moment, si és que no va més. Per altra banda, bueno, he vist unes imatges aquest matí a Cadaqués també, que anava baixant amb la riera i tot així, bueno, hi haurà acumulació d'aigua en general, però l'important és que vagi ploguent a poc a poc.
El previst és que plogui sense parar, pugi continuada, dilluns i dimarts, moltes hores, no? El terra està totalment... ja no absorbeix més aigua, i aquest és el perill, perquè es calcula que com a mínim 100 litres per metre quadrat en 24 hores. I aquí és el debat de que han obert el pantano de Godella, estava al 90%. L'han obert. I hi ha molts que diuen, home, després necessitarem aquesta aigua que llenceu. Però és que es tenia que obrir per força, perquè imagineu-vos que està ploguent a bots i barrals, els rius van ben plens i el pantano arriba al 100. Obriràs el pantano en el moment que més aigui en els rius. No està clar, s'ha de fer abans, s'ha de preveure.
La previsió. I ahir vam rebre, bueno, no sé, suposo que vau rebre una alerta, també.
No, jo no vaig rebre.
Bueno, jo...
A les 8:10 o una cosa així.
Sí, jo amb un mòbil sí, amb l'altre no.
Jo no ho he
rebre. Jo estava con la niña en un sitio para parques infantiles y empezó a hacer un ruido, primero nos quedamos todo el mundo así mirando, porque era, ¿qué ruido es este? Va ser ya un montón de móviles.
Jo, que estrany.
Y luego dijimos, vale, que es una alerta.
Doncs a casa ningú va rebre, ni la meva parella ni jo.
Perquè hi ha companyies que jo tinc anys, no els
rebeu
mai.
Però jo sempre ho havia rebut.
Jo el tinc orange i no el rebeu mai.
Tinc orange i no he rebut res,
No, jo soc Movistar i l'havia rebut sempre.
Però no hauria de passar això,
Jo crec que no hauria de prendre la companyia, rebre o no rebre l'avís.
Totalment. Jo no res que veure, jo tinc la mateixa companyia amb els dos mòbils, i amb un me sona i amb l'altre no. Vull dir que imagineu-vos el curiós.
A més a més, estàs allà mateix, vull dir que no és que sigui...
I de fet l'alerta era sobretot en zones costaneres, per
ones de 4 metres d'altura, sí.
Bueno, potser definitivament no... amb precaució tots plegats, encara que sigui per anar per ciutat o per poble.
De todas formas, de esto que comentabais ahora de las quejas, yo también las estuve leyendo el otro día que había quejas, y yo pienso, digo, deben ser los mismos que si no se hace. Y después hay una de esas que también se quejaría, ¿sabes? O sea, yo creo que se ha de hacer por prevención, porque al final no puedes esperar al último momento. Y después también leí a alguien que comentaba que a veces ha abierto en el último momento y lo que se han provocado son riadas más abajo, porque tienes que abrir de emergencia para desaguar muchísima agua.
Y es que obres, si ho fas així, obres en el moment on el riu va ben ple, perquè és el moment que està... Clar, no es pot fer, vull dir, s'ha de preveure.
Aquí, l'última vegada que va ploure molt, que varen haver d'obrir el pantà, el varen obrir molt tard i l'aigua va arribar a Cabanes.
Sí, sí, perquè...
La gent es va queixar perquè... feu una previsió.
Sí, sí, està clar que sí, està clar que sí. I a més, no vull espantar ningú, però vull dir, estan comparant el que està passant aquests dies amb el, amb la tormenta de Glòria, que això, no és que tingui tanta memòria, ho he mirat, que això, just el 2020, el 21 de desembre del mes 20, o sigui que coincideix bàsicament amb la mateixa fet, quasi, data, quasi, sí, les mateixes dates, i va ser bestial, i vam haver aquí a Espanya 13 morts, vull dir que va ser bestial, i diu que no tant, però és comparable amb el que va passar amb el Glòria, el que ve aquests dies.
Jo, el mal record que tinc és el, devia ser 2014 o 15, el forat de la Rambla.
Ah, sí, sí, sí.
Això era novembre.
Fue el año que yo llegué a l'Empordà, a vivir. Sí, sí, 2014.
14 era, sabia que era 14 o 15 perquè tenia la criatura molt petita i va ploure també molt, molt sí, sovint.
Es van inundar alguns baixos de, sí, aquí de les Forques, sí, sí, de la sí, zona de les Forques, es va inundar, l'aigua baixava pels camps del Vial, baixava com un mar,
De hecho, yo vivía en Tarabaus y nos quedamos aislados, No se podía salir del pueblo, porque la carretera que sale hacia Aviñón, que pasa el río, estaba cortada. Y la que sale hacia la Nacional estaba cortada también porque había llovido tanto que estaba toda inundada.
Sí, sí, sí. Sitiados, sí, sitiados. Sí,
estaban cerrados. Y el camino que abrieron después, que abrieron un camino que subía a la carretera, estaba todavía en malas, sí, sí, en malas condiciones.
Yo vaig fer una volta... Bueno,
tuvimos dos días sin poder movernos.
El dissabte no, però el diumenge, quan vaig poder, vaig agafar el cotxe per, perquè en aquell moment feia vídeo, per, vaig fer una mica de repassar el que era tot, més o menys les carreteres principals de la comarca i tot els voltants estava tot ple d'aigua, semblava que anessis
tota la zona, mar. Tota la zona dels cinemes de Figueres, sí, tot el clos de Fires, diguéssim, la zona del Carrefour, va entrar aigua al Carrefour, tota aquella zona a tocar del camp de la Unió Esportiva Figueres, tot allò totalment inundat.
Clar, és que és molt baix, està...
És baix, a la part baixa de Figueres
I Vilamalla.
I allà es parla que s'ha fet alguna obra... que fa de... Que, no, que fa, no, mal feta, vaja bé.
El Pont Vell fa de taparada. I es veu que es volia treure, però va haver-hi alguns veïns que van dir que era una cosa de tota la vida i no el deixaven treure. Però hi havia arbres atrevessats al mig i, esclar, i llavors l'aigua bufava i s'anava cap allà al final.
Sí, sí. I tornant a rebobinar el que heu explicat del forat aquest de la Rambla, hi ha un record que hi serà per tota la vida, perquè es van morir dos plataners que hi ha els últims i em van tenir que buscar, està clar, els plataners que hi ha a la Rambla de Figueres, n'hi ha algun que tres persones no l'envolten i allà hi van posar dos plataners que són molt diferents de tots els altres, vull dir que és un record
més petit,
és un record pel resto de la vida de veure el forat.
Sí, a més que era pels vols de Nadal, hi havia les casetes de la fira de Nadal, era abans de Nadal, em sembla.
Finals de novembre, no?
Sí.
Aquel invierno llovió bastante y hubo bastante tramontana. Yo me acuerdo porque fue el año que yo llegué a l'Empordà.
Veníamos la benvinguda,
exacto, veníamos de Barcelona, porque nosotros vivíamos allí, y cuando llegamos aquí a l'Empordà, con todo ese tiempo era como, no sé si nos aclimataremos al clima de aquí. Me acuerdo que un vecino nos decía, dice, no hombre, dice, es un año excepcional que llueve mucho y hay mucha tramontana. Menos y yo le decía a mi mujer, digo, bueno, esto es como cuando venía a mi tierra, que es de niebla, y a mí la gente le cuesta mucho acostumbrarse a mucha niebla. Y yo le decía, no, esto... Solo passa este any, dices, este any no, és habitual.
T'has acostumat a la tramuntana,
per
això?
Sí, però saps què passa, Toni, que la tramuntana, tots ho sabem, cada vegada bufa menys, Abans es bufava molt més,
La durada també és molt més curta.
Com dius?
La durada també és molt més
curta. La durada és més curta, però això que explica l'Hector és ben veritat. Jo tenia una nau a 3 quilòmetres, al Pont del Príncep, més o menys, i a mi, gent de Barcelona, venien amb moto, i com feia aquella tramuntana, podem deixar la moto uns dies aquí? Dic, però hòstius, però si és tramuntana, si no passa res. I,
sí. Clar, perquè nosaltres ja estem acostumats.
Sí. I... Ja saps què passa? Que amb la moto espanta molt.
Clar.
Sobretot com fa tramuntana, tu passes amb la moto davant un camion i just el moment que l'acabes de passar...
Home, és perillós.
És perillósíssim, perquè et pot fer caure.
És que fa por,
Els que no estamos acostumbrados cuesta un poquito adaptarse. El primer año fue como, estoy seguro.
Jo al revés, clar, com vaig anar a estudiar a Barcelona, vaig estar poc temps, trobava a faltar la tramuntana. M'ha costat molt... No vaig acabar d'adaptar-me perquè me n'he tornat cap aquí, no? Però el fet de que no n'hi hagués...
Home, és algo que tots portem a dintre.
Que la necessitava, T'ho dic en sèrio.
És algo que tots
mai
portem a
dintre. Mai m'ho imaginat que trobaria a faltar la tramuntana, no sé.
El que es diu que sempre estan tocats de la tramuntana, els de l'Empordà, doncs es portem una mica dintre, no?
I és que allà no tenia fred mai, i era com microclima... No sé.
Bueno, es muy suave el clima en Barcelona, es bastante suave.
Bueno, yo vivía a Bellaterra.
Microclima contaminat.
Sí.
Entonces, aquí no pasa.
Suposo que per això no em vaig acostumar.
No sé si algú hi ha estat en Tramuntana Forta, al Cap de Creus. Allà no tens nassos d'aguantar-te dret, eh? Vull dir, tira a terra, eh? Vull dir, és impressionant,
A mi m'ha arribat a tirar la càmera
sí.
amb el trípode, l'altra càmera que pesava menys, 1 de gener gravant la... Sí, que d'aquí es fan coses molt rares.
Estan tocats per la Tramuntana.
Sí.
El dia 1 de gener... Que mai, eh?
Estan, no, estem.
Sí, però que d'aquí és encara
més. Ah, sí, està clar, està clar.
El dia 1 de gener van a banyar-se, fan el primer bany de l'any al mar, no? I, bueno, per temes de feina, doncs anava a gravar-ho. I va caure el trípode i càmera, va fer plup, també pel vent, no? Tampoc era, és que fos molt, molt, molt fort, no? Però sí, jo recordo ben atacar de què és i tenir dificultats per caminar
sí.
Amb la Tramuntana.
Pedres de la butxaca, ja està.
Bueno, i aquí també passava.
Sí, jo de petita me'n recordo, no? A l'hora del pati del menjador, no, que era com més llarg, quan feia Tramuntana estàvem tots allà amb un raconet, no surt... No jugaves, perquè no... si jugaves a pilota se te l'emportava el vent. I ara això no passa.
No, ha canviat tot.
Bueno, igual tornarà, eh? Són cicles de tot això. El que sí que és veritat és que quan ve la Tramuntana dius ja està, s'ha acabat la pluja o s'ha acabat el que sigui, s'emporta tot i surt un sol espaterrany.
Que dius, Montse, tu, que igual tornarà, jo això ho diuen a tots aquests de Vox que no creuen en el canvi climàtic, jo crec que no tornarà, que això va evolucionant i ja no tornarà. Penso que és la meva opinió.
És un vent.
Sí, és un vent, sí.
No sé, el que sí que està clar és que cada cop tindrem episodis més extrems de llamentades, de pluges...
De tot. Canvi,
i de sol,
canvi, en canvi, sí.
Sol, calor, també.
Calor, els estius cada cop seran més càlids i, bueno, ens haurem d'adaptar d'alguna manera,
un,
no?
Un canvi com el que està vinguent, tu i jo no ho veurem pas, Josep.
Ah, no.
Què vols dir? Que
és lent, nosaltres és lent. Sí? No, esclar, és molt més jove, coi.
I tant que es va parlar, per exemple, un exemple,
fa molts anys que s'està parlant del canvi climàtic.
Sí, però cada vegada...
Jo era petita i
la previsió, em refereixo que fa molts anys que s'està parlant, però com que no fins ara
no
sembla que ningú no s'ho creia...
Bueno, que potser no era visual, doncs, no?
No, deies,
però,
potser ho haguéssim pogut parar molt.
Jo penso que l'explicació és, sempre ho dic jo això, el món ha canviat més els últims 50 anys que en tota la seva existència. Tot això de cremar combustibles fòssils amb quantitats industrials, poc es feia abans. Vull dir, ara es contamina molt i molt més que 100 anys enrere. 100 anys enrere, quina diferència la contaminació que l'actual? Llavors ho estem accelerant tot, molt, moltíssim.
Bueno, i no érem 7.000 milioners.
I també.
Us en recordeu, no fa pas, ara no se'n parla, del forat d'ozó?
Sí,
que dèiem que cada vegada més gros. No se'n parla ara, eh?
Ara no se'n parla.
I què ha passat ara? Continua fent estralls o no?
Ara es parla dels casquets polars i el seu de gel i l'augment del mar, del nivell del mar, i de les rutes comercials que es podran fer, no?, amb el de gel dels casquets polars.
Però de
totes formes,
ciclos de clima en el món...
Han existit sempre.
Hay que ver en qué medida, yo creo que el debate está en qué medida es provocado por el ser humano. Yo no tengo dudas, de que dices, Juan, si somos 8.000 millones, ensuciamos como ensuciamos o contaminamos como contaminamos, creo que una parte importante de eso somos responsables de lo que está sucediendo. Otra, después habrá que ver qué factores son de las propias evoluciones
Bueno, que pot ser que s'hagi greujat, no?
I lo trist és que totes aquestes reunions que hi ha per intentar... ningú es posa d'acord. Una de les coses que a més es veu que ningú es posa d'acord és que es havia dit que el 2035 es deixarien de fabricar cotxes de gasolina. Ja ningú torna a repetir això. Al contrari, s'estan... el Sunat d'en Trump se'n va... se'n porta el president d'un país... per la droga, però també pel petroli que hi ha allà, no? Clar. Vull dir que
no
sé.
Que és inviable. O sea, yo cuando hablo del 2035, lo primero que me viene a la cabeza es, ¿es un objetivo viable? O sea, dejar
de dejar de producir
dices,
coches.
Porque ¿dónde están las alternativas? Ya. O sea, porque dices, tenemos un sistema de vida que se mantiene por una serie de condicionantes.
Però no creus que l'alternativa potser ja hi és, la tenen amagada?
No, això de les conspiracions, les conspiracions... Jo és que no, soy muy poco conspiranoico, ¿no?
Pues sí, m'encanta.
No, puede ser que sí, però no creo.
No sé, jo
estic d'acord amb la Mercè, eh?
Jo poder una mica...
Sí. Héctor, puede ser que hay alternativas.
Es que tú sabes la cantidad de petróleo que queda todavía en el subsuelo para ir sacando, y la van a dejar, todas esas petroleras allí.
No, evidentemente hay unos intereses para que se continúe, pero dices, no veo una alternativa hoy en... viable encima de la mesa, porque los coches eléctricos, oye, pues, tendrán sus ventajas, pero tampoco veo que podamos es que depender solo de la energía.
T'ha explicat que hi ha una alternativa. No. O que ens ho explicaran, no, això.
Jo tinc que... Ara
poder l'alternativa no... és el casquet volador.
Ara poder no tindria que dir...
O el teletransporte, o alguna cosa.
Sí.
Ara poder no tindria que dir perquè és anar contra el que s'ha d'anar. Però tinc una íntima amiga que s'acaba de comprar, bueno, s'acaba, fa dos mesos que el té, i el toca amb comptagotes. Un cotxe molt bo, no diré marca, un cotxe molt bo elèctric, i no li agrada ningota, perquè...
Però per la conducció... Per
el tipus de conducció, perquè és un cotxe gros, pues, bueno, és un Mercedes, no? I està clar, el no portar motor... Tu cop on vas un cotxe amb un bon motor, jo nada menys tinc un cotxe que sembla un mastodonte, que sembla que estiguis enganxat a terra, i els cotxes elèctrics, com que pesen tan poc, sembla que un cop d'aire te se sal emportar, i tu a dintre la sents aquesta sensació. No sé si m'he explicat, ja.
Sí.
Jo tinc el motor a darrere, no el tinc a davant, i al principi també era una mica estrany, però... Bueno,
t'hi acostumes,
no? Una mica.
Sí, bueno, tot és acostumar, bueno, sí, per descomptat.
Jo soc de cotxes petits, vull dir que tampoc no em seria cap problema, no? Però, de fet, jo miro estic veient un anime, no?, que és de carreres de cotxes, i està molt bé perquè planteja que ja no circulen els cotxes de gasolina, per moure's, i només es permet tenir cotxes de gasolina per aquestes carreres. De cotxes, tipus Fórmula, no és Fórmula 1 perquè no són Fórmula 1, són cotxes esportius, i només poden circular per aquells circuits. Això estaria bé,
Aunque
i així s'utilitzen el petroli.
Aunque yo creo que hacemos con todo este tema del clima, hacemos cosas que no tienen mucho sentido, ¿eh? O sea, o que a mí personalmente me cuesta mucho entenderlas, por ejemplo, esto del 2035, o por ejemplo, algo mucho más cercano, que son las zonas de bajas emisiones. Que dice, las zonas de bajas emisiones, bueno, pues a lo mejor en la cabeza de alguien, o en la cabeza de mucha gente, pues parece una gran cosa. Y dices, pero al final, ¿en contra de quién va? Pero si al final las zonas de bajas emisiones están perjudicando a la clase baja. O sea, porque vas a prohibir el acceso con vehículos a los centros de las ciudades, pero que pueda comprarse un coche nuevo va a poder acceder en unas condiciones. Claro, y el que no puede cambiarse el coche, que generalmente es porque no tiene suficiente dinero, o porque eso significa que va a tener que endeudarte más por encima de tus posibilidades, o cosas parecidas, o que tienes un coche de hace 25 años o 20 años porque no te lo has podido cambiar, entonces no puedes acceder. O sea, ¿quién estás perjudicando realmente?
Hi ha moltes, el que tu dius, hi ha moltes accions de la part d'esquerres que intenten fer coses per suavitzar la vida del que té menys poder adquisitiu, i el que aconsegueixen és el contrari. Vull dir, ara no em vull posar en exemples, però n'hi ha.
Claro, les hi ha. I entonces dices, yo creo que muchas veces hacemos cosas que pueden sonar bien, que a lo mejor en la cabeza suenan bien, pero dices, cuando las trasladas a la vida real... no encajan, y tampoco aplicamos medidas porque al final se lo veo como dogmas. O sea, esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar, y termina siendo a lo mejor más contraproducente que beneficioso.
Sí, però la zona de baixes emissions jo no crec pas que sigui dolent, eh?
Yo creo que tal como está planteada ahora perjudica a una serie de personas que no tendría que estar perjudicada.
Això no t'ho discutiré.
Se está aplicando
en
muchos sitios que a lo mejor dices, pues si es que los por ejemplo, imagínate aplicar la zona de bajas emisiones, yo qué sé, en Figueres, ¿tenemos una tan mala calidad del aire como para aplicar la zona de bajas emisiones?
No, Figueres no.
De fet, però Figueres va quedar fora, no?
Grans capitals, claro. com Barcelona, Madrid, París, aquí
sí
que hi ha d'haver.
A Girona sí, a Girona.
A Girona hi ha...
A Girona, que no tenen altra muntana.
A Girona ja està vigent.
Sí, sí.
Que tens raó, bueno, jo penso que tens raó en aquest sentit, que ha d'haver-hi una adaptació o unes millores per poder...
O replanteamientos, o sea, decir, oye, aquí no está funcionando.
Que està bé, bueno, jo també trobo bé que hi hagin zones on hi hagin menys contaminació, però sí que és veritat que les facilitats potser haurien de ser-hi, d'això, que tu tens igual, és que ja igual no te les vol canviar, no perquè no puguis, sinó és que no, dius, no si va bé el cotxe, no. Per què canviar-me'l? Però sí que hi haurien d'haver-hi aquestes facilitats, això està clar.
Com parlem d'aquest tema, hi ha una cosa que em sembla que l'he repetit diverses vegades perquè la tinc al cap, quan veig davant un cotxe d'aquests que porten, solen portar la C com a primera lletra, no? Que, o sigui que si porta la C deu tenir cap 18 anys, no? I deixant un fum negre, tu hi vas a darrere i et vas menjant aquell fum. O sigui, jo el que no entenc és que tu cruza't amb els de tràfic o sense el cinturó de seguretat i et fotran un paquet de galdeu, perdó per l'expressió. I tu, en canvi, et veuran passar un cotxe amb aquest fum negre i no passa res. Man, per favor, vull dir, això contaminen més aquests cotxes que deixen anar aquest fum negre que un avió que porta 400 passatgers. Vull dir, és horrorós. I el dolent que arriba a ser aquest gas, no sé si és que aquests cotxes no passen ni TV, bueno, segur, no passen ni TV.
Però
és que cada dia, suposo que és el mateix que parlem, de que hi ha molta gent que no pot comprar un pis, que no pot anar a lloguer, doncs amb els cotxes passa el mateix. Hi ha gent que apura el cotxe fins a l'últim moment, està clar, pobre, però està clar. Però
vols dir que si no anessin al mecànic això es canviaria?
No, bueno, això ja entenc una mica, ha sigut la meva vida. Clar. Saps què passa? Quan un motor és mort. Hi ha dues solucions, o rectificar-lo o fer aros. Les dues coses són caríssimes. I avui dia, un cotxe que té 14 anys, 18 anys, que són aquests que jo dic, que fan, saps què passa? Que si tu el vols vendre, et diuen, escolta, em pagaràs sí. el portal...
Clar.
Ja. Llavors no es pot invertir en aquest cotxe.
No, perquè els cotxes perden valor molt ràpid.
Sí.
I després que la indústria també s'adapta a aquestes normatives, per exemple. No sé qué coche tengo yo, pero yo tengo un coche que lleva la etiqueta, me parece que es BC o algo así, que me permite entrar por todos los sitios. Porque es coche muy nuevo. Y lleva parte eléctrica. Pero el motor eléctrico que yo llevo no sirve para nada. O sea, si simplemente es un pequeño motor que le han puesto para que te dé unos caballos más.
Sí, sí.
O sea, dices, eso le permite a la empresa cambiar la normativa, o sea, cambiar el tipo de etiqueta. Yo no me lo compré por eso, yo me lo compré porque al final tenía tracción delantera y tracción trasera y me interesaba un coche que tuviera tracción delantera y tracción trasera. Pero dices, si al final la propia industria, que conoce las reglas, claro, tiene dinero para investigarlas a fondo, ¿qué hace? Pues oye, ponemos este pequeño motor que va a ser eléctrico, que no va, mi coche no puede funcionar con el motor eléctrico exclusivamente.
No.
O sea, es un pequeño motor que a cierta velocidad, por ejemplo, a lo mejor vas a 100, necesitas hacer un adelantamiento y cuando aceleras, conecta la parte eléctrica.
Sí.
Entonces te da unos pequeños caballos más para que hagas el adelantamiento en mejores condiciones, pero el motor solo no te funciona. Pero en cambio eso sí que les permite a la compañía cambiar la etiqueta.
Sí.
Jo no sé si puc entrar a Barcelona o no, ho hauré d'investigar, no tinc cap etiqueta, em sembla. Bueno, un cotxe...
Ves i en tren.
Intento anar sempre amb tren perquè és molt més còmode.
Em dona la sensació que no tens cap problema amb el cotxe teu per entrar a Barcelona.
No ho sé. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb més temes. Vinga, va, fins ara.
Teatre a Vilafant. La Faràndula 69 presenta l'obra de teatre L'Herència, una comèdia escrita i dirigida per Llorença Raïma. Al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant, amb entrada gratuïta, el dissabte 31 de gener a les 6 de la tarda. Entrada gratuïta amb taquilla inversa, al final de l'obra i podràs deixar el donatiu que et sembli. Organitza Clau de Sol. Recordeu, Teatre Vilafant, L'Herència, al Centre Cívic Les Mèlies, dissabte 31 de gener a les 6 de la tarda. Us hi esperem.
Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
Li posem ritme a la teva vida.
La teva vida.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Descobreix la revolucionària màscara My Mask d'Optipunt Doctor Zaben. Una innovadora eina de llum dissenyada per alleujar els símptomes de l'ull sec, vermelló, picor i visió borrosa causat per factors com l'ús extens de pantalles digitals i altres condicions mèdiques. La llum vermella modulada, My Mask, millora la producció de col·làgen i elastina, una solució única amb un enfocament integral per millorar la salut ocular, proporcionant una resposta eficaç a les necessitats dels nostres ulls en l'era digital. Demana ara cita a Optipunt Doctor Zaben a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres, al 972 50 63 86 i a xarxes socials.
A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai doncs, que ens patrocina Gestoria Fernández i que també, a part d'escoltar-los, doncs, ens podeu veure a través del Twitch, del YouTube, de l'Instagram, i que no he saludat els nostres oients que ens, ens escolten i ens veuen a través de les xarxes socials. Estàvem parlant del president Illa, que ha delegat les seves funcions i dèiem que té una patologia inflamatòria, sembla. Esperem que recuperi aviat, no? Perquè jo vaig llegir la notícia ahir i em va sorprendre. A més, ara estàvem discutint, no?, que el deixin ingressat tants dies.
Bueno, sí, els metges...
Per precaució, suposo.
Fan bé, han d'actuar amb molta prudència, tant com tenir-lo uns dies allà amb observació, com no dir exactament si és algú greu, vull dir, no explicar les coses, vull dir, és algo que és normal.
Que, de fet, però li deuen haver de fer proves, sí, encara, sí, i tot per...
Però, clar, si en lloc de ser el president Illa fos un de nosaltres, tampoc...
De moment he llegit que li han fet dos atacs i dues ressonàncies magnètiques. Això no ho fan a qualsevol, eh? Dos atacs, en un moment, només d'arribar allà, dos atacs i dues ressonàncies magnètiques.
Home, però, bueno, només d'arribar, no crec, eh?
Això és el que diu...
Sí, però portava des de...
Bueno, doncs, des de...
Vale, al migdia,
amb
crec,
dos o tres, amb dos, dies, sí, sí.
No sé.
I bueno, el principal és que se recupere.
Sí,
i...
Sí, sí, sí.
I tant, ja està. I tant, que ja l'esperem aquí.
I va pujant el número de persones que han perdut la vida a l'accident del TGV.
Del TGV.
Que Déu-n'hi-do,
ara hi anàvem, ara hi anàvem.
Cos n'hi ha, ara.
39 no hi havia.
39. I hi ha 25 persones ferides greus, eh?
Sí, sí.
Que més d'un centenar de ferits lleus.
Sí, ja. Quan va passar això, el locutor que donava la notícia anava dient, no sé si hi haurà algun ferit. Hòstia, per favor, es veia de sobres que desgraciadament més que ferit.
Ja, quan ets periodista, sí, donant no, compte amb el que dius,
sí, sí, sí,
i amb
està.
El que no dius, és complicat, eh?
Sí, val més pecar per el que ha dit aquest periodista, dir, no sé si hi haurà algun ferit, que no, tot el contrari, sí, sí, alarmar la gent. Tens tota la raó.
Encara hi ha gent atrapada, eh? Que no,
sí,
saben si,
sí,
està,
sí,
viva o morta.
Vèiem imatges, sí, sí, que estaven fent tasques de rescat i just la base, no?, que potser és millor anar amb transport públic. És com l'avió, no?, també, que és dels més segurs, dels transports més segurs, però quan hi ha un accident és el que tens menys probabilitats de sortir.
Sí, però si ho analitzes, i al cap de l'any mor molta més gent amb accident de cotxe que pas amb accidents d'avió.
Bueno, però s'ha d'estudiar el percentatge de gent que va amb cotxe i el percentatge, ja, de gent que va en tren. A lo millor només hi va un 10% amb tren, i si ho contem en percentatge, És més el
del tren. D'accidents de trens tampoc n'hi ha tan sovint.
No. I el d'avui ha sigut fort, perquè he escoltat que el que venia... Hi ha un tren que ha descarrilat, sí, i en venia un de frente. El que venia de frente anava a 250 km hora. Un xoc frontal a 250 és algo bestial. És per això que el que explicava en Toni, que estan tenint molts treballs per recuperar cossos de dintre, perquè tots són ferros.
Clar. El que da aixafat, ¿no?
Sí.
Ayer cuando llegué a casa vi que había, primero anunciaban 2 fallecidos, y después cuando me iba a dormir, sí, me fui a dormir relativamente pronto ayer, anunciaban 10.
Sí.
Ja estem a 39-40 i veurem, a veure, el que passa és que també hi ha a veure les causes del perquè del descarrilament.
No se sap això, encara.
Era amb una recta.
No... Un excés de velocitat, en aquest cas. Perquè bueno. era un AVE?
El que ha tombat no era un AVE. El que venia enfrente era un AVE.
Ja.
Bueno, habrá que investigar y que no sé, también hay que tener paciencia, porque al final las investigaciones tardan lo que tardan y se tienen que hacer con seriedad y habrá que tener paciencia por todas partes.
No está claro això. Ara que puguin treure totes les persones, sí, que hi ha a dintre el més aviat possible, perquè també és un patiment això, per, sí, tots plegats.
Claro, per la família. Bueno, y cuenta que había gente esperando ya en las estaciones, en el destino.
¿A quina hora va passar això?
No ho sé l'hora. No,
pues devia ser a 8:15, les 9, les 8.
Ja era de nits.
Era el vespre, sí.
Jo quan llegué a casa... las primeras imágenes que aparecían, que había muy poca información, primero simplemente decían que había habido 2 fallecidos, luego cuando, pues eso, a lo mejor me fui a dormir 10:30, a las 11, me parece que ya salían informaciones de 10, pero claro, había muy poca información en aquel momento.
L'últim accident fort que jo recordo de tren aquí a Espanya va ser un que va agafar una curva que anava amb un excés de velocitat bestial i va...
Aquest,
la culpa era del maquinista, vull dir...
No, la culpa era el qui va dissenyar aquella curva.
Bueno, però,
aquella curva els maquinistes ho havien denunciat, que passaria alguna desgràcia, i els polítics no n'hi van fer
res. Però, Toni, si tu saps, tu ets maquinista, estàs denunciant que aquella curva és perillosa, doncs vés més a poc, no?
Sí, però me parece que també hi ha uns sistemes. Al final, por ejemplo, los accidentes...
No ha de ser fàcil conduir un tren,
per exemple, los accidentes d'avión, perquè un avión tenga un accidente, no falla solamente el piloto, hay una cadena de errores, que es lo que lleva, que a lo mejor es piloto, más algo mecánico, más, y generalmente llevan sistemas, que si falla una cosa, pues...
Sí, perquè per generalment la persona humana és substituïda automàticament amb algo automàtic.
Sí. Entonces generalmente hay una cadena, suele ser una cadena de errores, pues por ahí una de las vías que no están en las mejores condiciones, más, yo qué sé, a veces se junta pues el exceso de velocidad, con no sé qué, con mal tiempo...
I vés a saber si havia pluja també, o... No se sap.
Bueno, el que sí que serveixen aquestes investigacions és per millorar la xarxa ferroviària i que cada cop sigui més segur el transport públic, ¿no?
Por ejemplo, quien se toma muy en serio este tipo de investigaciones, me imagino que en lo ferroviario también, pero en la aviación se toman muy, muy, muy en serio todo el tema de las investigaciones, ¿eh? O sea que... Y de hecho, después de cada accidente se suelen aplicar nuevas normativas para evitar las causas de un accidente d'avió. Per això també no suele haver tantos.
Per exemple, quan es va estavellar aquell avió als Alps...
El de Germanwings.
Sí, que el va estavellar el copilot.
Sí.
Doncs des de llavors, em sembla que és des de llavors que hi va un tercer pilot en l'avió.
Puede ser, no sé.
Clar, perquè va ser intencionat del...
Sí, va ser una provocació,
del
això.
Copilot, sí. En aquest cas. Va ser un suïcidi. Sí. Però...
Sí.
És durillo, de pensar això.
Un suïcidi per ell i un assassinat per tots els que la portava ell, no?
Exacte.
Que t'anaven allà.
No? T'anava a dir, si tu et vols suïcidar, no tens per què endur-te'n per davant més gent.
És que estàs en mans d'una persona, 300 persones a dalt d'un avió,
sí.
I 300 que depenen de tu.
Recordeu lo de les torres bessones, vull dir, que va ser una cosa, també va ser això.
De totes formes, suïcidis en cabina hi ha habido varios. Yo veo varios programas de estos de accidentes d'avió i investigación de accidentes d'avió, hi ha habido varios. Hay que ver también muchas veces también que le sucede al piloto para eso, porque por ejemplo, a lo mejor, yo que sé, ha podido adquirir una deuda por algo y entonces eso le cuenta en su cabeza, evidentemente para las familias que ha asesinado, pues es una tragedia, pero a lo mejor en su cabeza es, si lo hago en el avión, eso a mí me cuenta como accidente de trabajo y entonces recibo una indemnización para mi familia y entonces queda cubierta. Que eso es en su cabeza, o sea, en su cabeza de, a través de la depresión, a través de cómo se lo monta. Pero al final es una tragedia porque al final arrastras a muchísima gente en esa espiral.
Però per sort són casos.
Sí. Muy contados.
Són casos, 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 perquè en principi també passen molts de...
De filtres.
Claro, y cuenta, imagínate los vuelos que hay cada día a nivel igual mundial.
Que, igual que ara...
Accidentes hay,
sí,
poquíssimos.
Igual que ara amb els trens. Jo penso que, lògicament, és molt segur. Sí, sí, jo penso que és més segur anar amb tren que no pas en cotxe.
Sí, sí, jo també...
El que passa és que quan... Quan sí que hi ha un accident, alguna tragèdia, és molt més grossa perquè en allà hi van
moltes més persones.
Exacte.
Claro.
Molt més passatgers
que no pas.
Bueno,
aquí lo que tendrán que hacer ahora es investigar, ver qué ha pasado y...
Si és un error humà o un error, doncs...
O d'infraestructura o...
Vés a saber, vés a saber.
Digues. No, però la pregunta aquesta és, a veure, quan anem amb tren, que vas amb un tren d'aquests que vas a 40, 50 per hora, Déu. Però quan anem amb un AVE, no haurien de tenir cinturons de seguretat? Això per començar.
Per
que vas a 250, 300 per hora.
Per la velocitat, ho dius?
Per
perquè
velocitat.
Si tens un accident te quedessis allà. Vull dir que no sortissis disparat, no entenc jo?
Jo crec que molta... o sigui, jo no sé, ara és molt fàcil fer-ho...
Ui, però posa...
Quanta gent podia haver salvat la vida si estiguessin seguts al seient amb el cinturó de seguretat?
Per lo que expliquen que han quedat, que és un
món
xafat tot de ferros, eh? Això no t'ho salva un cinturó, Antoni, eh? Vull dir, aquest, l'accident que ha passat ara, eh? Vull dir...
No, però en el lloc de la col·lisió sí que no hi ha res a fer per més cinturons que portis.
Aquí està.
Però a les zones de
sí, això sí, els darrere sí.
El cinturó és igual que els cotxes, eh?
Que sí, això sí, això sí.
O, per exemple, en cas d'una frenada, un frenazo d'emergència, o pues, no lo sé, sí.
Bueno, de fet, abans amb els autobusos que no existia...
Exacte, ara estava pensant
i al principi que ho van dir de posar-lo, tothom era, què dius, amb un autobús, no? I ara, pues mira, hi ets.
Jo vaig anar amb autobús fa poc, al setembre, que vaig anar d'excursió amb l'escola del meu fill, i el difícil és que la gent es posi el cinturó.
Clar, no? Perquè estàs acostumat a anar sense.
A mi se'm va fer molt estrany, no? Perquè, bueno, sí. No estava acostumada, però clar, dic, si el cotxe me'l poso, l'autobús també me'l puc posar, no ho sé.
És igual que posis cinturó si vas a darrere del cotxe. Hi ha gent que...
No se'l posa.
Jo reconec que en sóc un.
No te'l posa si vas a darrere.
Si vaig a darrere no me'l poso mai. Però el dimarts vaig tenir un ensurt, ja et juro jo que me'l poso sempre ara, eh?
Hosti.
Sí? Ostres.
Jo con los cinturones sí que soy un poco maniático. Ui, y además sí. Ahora como los coches suenan,
sí.
Como pitan...
Els darrere no piten. Bueno, els cotxes que surten ara sí que
piten.
De tots modos, tinc entès que els que no portin cinturó al darrere, si hi ha una multa, el que la paga és el que no s'ha posat el cinturó.
No és el conductor.
No és el conductor del cotxe.
Però és estrany, perquè si... Tu quan t'entres al cotxe, el cotxe ja el tenim en el cap, no? Llavors ja te poses directament el cinturó, tant a davant com a darrere. Toni.
No, jo darrere no.
Mira,
darrere no me'l posava.
Jo et dic una cosa.
No vaig trobar el dimarts que hi havia tot això, que ara hi havia tot el col·lapse de carreteres.
Sí, dels pagesos.
Sí.
Doncs veníem de caminar de la Bisbal i com vàrem arribar aquí, doncs... no sé si acordava el cotxe, no, perquè jo anava adormit, eh? Em vaig fotre una pamparrada en l'assento de davant, aquí al cap.
Van frenar?
Sí, perquè va frenar de cop.
Clar.
Va frenar de cop.
Clar, amb el cinturó
no...
t'haguessis frenat.
No, és que al costat hi havia un altre que portava cinturó i aquell no es va moure.
Jo et dic una cosa, jo quan estudiava a la universitat, als últims cursos anava i venia amb cotxe al cap de setmana i portava a la meva tia, que també estudiava a Barcelona, i la portava al seient del copilot, i ella no es posava mai el cinturó. I un dia li vaig dir, o te'l poses o no arranco. A més, anant per l'autopista. Jo entenc que no te'l posis, que tampoc ho puc arribar a entendre, no? Per anar per aquí. Però...
Para, no. Tenim molt assimilat ja tots.
Suposo plegats. Que també, clar, jo feia menys que tenia el carnet.
Ah. Jo és que soy muy maniático con estas cosas, eh? Y a veces un poco pesado también con la gente que cuando va conmigo. Incluso hasta en la posición de ir sentado. O sea, a mí no me, por ejemplo, yo no soporto que el copiloto vaya mal sentado en el asiento. O sea, que lleve las rodillas levantadas o que intente apoyar la. A lo mejor tienes un viaje largo y que me apoye la rodilla, el pie en el. No. Yo cuando veo eso.
Home, però és que
fa això és un mal educat, eh?
No, però si tornes al cotxe.
Per exemple, a lo mejor vas, tienes un viaje muy largo.
Si tornes al cotxe,
claro, y a lo mejor va incómodo y se le cuesta pa un lado y entonces le pasa el cinturón. O sea, a mí que pasa el cinturón cerca de la garganta, todas estas cosas, yo me pongo muy nervioso, o sea, de verdad. Porque digo, oye, es que un accidente lo puedes tener en cualquier momento. Sí. Cualquier momento.
Sí, sí, sí.
Incluso, por ejemplo, a lo mejor que alguna vez mi mujer, por ejemplo, vamos en el coche y se da un poco la vuelta porque está llorando la niña o cualquier cosa. Y digo, no, o sea, prefiero parar. Sí. Que es porque tengo un frenazo, yo a lo mejor no pasa nada, pero es que me dices, a lo mejor pego un frenazo ahora porque pasa cualquier
Després
cosa.
Després de microtanca t'explicaré una cosa que mal feta que he fet amb el cotxe posaràs les mans al cap.
No, però són coses que nos passen a tots, que con la confiança, con el, es un moment que me he dado la vuelta, que no te sacas ni el cinturón, que simplemente a lo mejor se despega el cinturón un poco y te das la vuelta así y dices, ya, pero es que si yo freno porque me pasa cualquier cosa, el cinturón ya no hace su efecto.
De tots modos, ara la gent que puja ara, la joventut, està molt, els meus nets, tu...
Molt conscienciats.
Avi, posa't el cinturón, perquè jo sóc d'aquests que a vegades arrenco el cotxe i me'l poso després, no? Vull dir, avi, posa't el cinturón. Està clar, a la nostra joventut, bueno, jo m'encantava dutxar-me i agafar la moto i amb el cap ben moll, sacar-te el cap, vull dir...
Perquè no portaves casc.
Amb l'aire de la moto.
No, abans no es portava.
No es portava casc, ningú portava casc.
Jo al principi de posar el casc, molta gent va deixar d'anar amb moto, o de la moda de la moto per portar el casc.
Bueno, és que jo que he anat amb moto tota la vida, com el mes d'agost, com fot aquella calor, si fas un trajecte d'arc, el cascos que fan avui dia, et treus el casco i estàs suant com desesperat, però bueno, s'ha de portar.
Et salva vides, no? No és per acabar malament la tertúlia d'avui, però jo us recordo que avui és Blue Monday.
Què vol
sí,
dir?
El pitjor dia de l'any.
És el dia més trist de l'any.
Sí, massa avorrido, no? Sí.
Saps quin any el van imposar, això?
No, il·lustra'm. No, però estava basat en estudis psicològics. Però estava basat en...
Sí, dic el meu.
Estava basat en estudis psicològics.
El 2005.
Sí,
va haver-hi un anglès que ho va posar-ho perquè varen dir que el 2005 doncs estava en ple hivern, la gent està retinguda a casa, la gent no té l'alegria que té l'estiu, arriben les vises i a partir d'aquí doncs varen imposar això, una tontada que penso que va durar només 2 o 3 anys.
Sí, sí. Bueno, hi ha la cuesta d'enero, hi ha moltes coses, sí. el gener és un molt més.
No, però clar, avui per exemple, jo ara tinc la finestra aquí davant i veig gris, el cel, no?
És pluja, que també acompanya,
plegat,
és que
clar, però...
Et fa estar trista que estigui...
No, sí, amb la feinada que tenim tots plegats i guita, a les 9 hem vingut tots aquí i veus que...
Jo solo por llevar la contra.
No tenim gaire feina.
Vinga, va,
els gossos.
Jo solo por llevar la contra.
Héctor, va, por
portar la contraria. No, el que digo es que solo por llevar la contraria, para hoy me lo pasaré muy bien. O sea, haré todo lo posible para que sea el día menos aburrido del año. Solo por llevar la contraria al estudio.
O sigui, que ho provocaràs.
Exacto.
Jo arribaré a casa... obriré les cortines, encendré el foc i em posaré allà mirant com plou.
Veus?
No puc venir a treballar al teu costat.
Això és un plaer, perquè això és un plaer.
Bueno, encara que hagi de treballar, amb l'ordinador allà al teu costat.
A casa meva sempre seràs benvinguda.
Ah, gràcies. A més, estaré a prop de l'Ajuntament, així que si necessito alguna cosa, no? Puc preguntar, però que plogui tampoc és mal temps.
No. No,
perquè abans parlàvem del pantà i quantes ganes que teníem que plogués l'any passat o l'altre, no? Que estava
la
sequera.
Que veure com això, no? Obrir la finestra, les cortines...
Relaxa molt, eh?
Hi ha molta gent que li relaxa, altres el... Bueno, això a tothom li agrada d'una manera o una altra. Jo haig de reconèixer que a mi la pluja no m'agrada.
A mi tampoc. I que són dies tristos.
Però,
sí, que és necessària, sí, però que són dies tristos els de pluja per mi, eh? Vull dir...
Bueno, i és més engorrós tot i tot plegat, però el Blue Monday aquest que acabes de dir és igual, tu.
Sí.
Faràs com l'Héctor,
que podràs celebrar-ho. No, aquí no el celebrem pas.
Bueno, celebrar tampoc és que se celebri, està apuntat a la llegenda perquè, bueno, és el tercer dilluns, sempre és el tercer dilluns del mes de gener, pel que deia ell, d'on hi deia del tema de les vises... també és la setmana dels barbús, la qüestió
la és queixar-se d'alguna cosa.
Clar.
Perquè si estem a l'estiu, quina calor, no sé què... No. O sigui, la qüestió és, som uns quejiques.
Sí, totalment d'acord, totalment d'acord.
Però bueno, ens hem de queixar d'alguna cosa.
Et toca la loteria, ai, ara tinc d'anar a cobrar el dècim.
No, això no.
Això
no sé què haré amb tanto dinero.
No crec que ens queixem d'això.
Aquesta no, Toni, aquesta no cola.
No crec que ens queixem això, però bueno, en els estudis això, sí que és veritat que el gener és el mes que costa, no? Bueno, a mi m'agrada el gener, però...
Però el setembre també, no? Moltes vegades...
Sí, el setembre també és
el
setembre.
Sí, el setembre perquè vens de vacances, perquè has fet vacances, has gastat molt, hi ha l'entrada de l'escola, o sigui, el febrer perquè és curt i anar fent.
No, el febrer està bé perquè és curt i així queixa... no gastes tant.
A vegades aquestes coses te queixes pel vici de queixar-te, no? Aviam, sí, sí. Amb tot el respecte a tothom, que a vegades, lògicament, et queixes amb raó, però hi han cosetes d'aquestes
que... Que sí, bueno, que totalment d'acord.
Pensar que acabaríem la tertúlia humà, plorant i
el no... El ser humà és així, saps?
Home, jo volia que acabéssim la tertúlia plorant aquí, no, tots
no,
tristos...
Que ens queda una setmana per davant... Claro.
Començar la setmana, a més, no? Els dilluns sempre costen, no? No us costen els dilluns?
Bueno,
no, perquè veniu aquí, és veritat.
Pluguent com plou, la comences d'una una setmana diferent, ja.
A més, saps que dilluns i dimarts sí que hem d'anar tots alerta i tot plegat. Però a partir de dimecres, dijous, la cosa ja anirà baixant, després ja ve el cap de setmana, i ja està.
A partir de dimecres per la tarda te deja así.
És un pim-pam, això.
Sí. A partir de miércoles...
És optimista, la Montse, és optimista.
No és per res, no voldria jo que agaféssiu... La setmana vinent, a partir de dissabte, diumenge, onada de fred.
Bueno, ens abricarem.
És el que toca, és el que toca.
És hivern i és normal.
En Josep Maria deia abans, és que els abrics aquells i tot allò no els portàvem. Però,
mira, si podrà portar la gabardina i això ho farà estar
content. Mira, el año pasado, me acuerdo que en enero hubo por lo menos un día que llegamos a los 20 grados. Porque yo me acuerdo del enero pasado que estaba haciendo cosas en mi casa.
20 graus al gener,
sí,
wow.
Y en el manga corta.
Wow.
Sí.
No sé.
Hubo por lo menos un día per aquesta època, sí. Más o menys.
Si m'esteu escoltant, necessito comprar llenya,
Jo us puc dir una cosa, com que a les 7 del matí és el costum meu passejar gossos, us puc dir quants dies a l'any he trobat les basses amb gel a les 7 del matí. Vull dir, us puc dir que en tot l'hivern 7 o 8 dies es troben les basses gelades.
Bueno, sí. Seguint la filosofia de la Montse, passeu del Blue Monday i estigueu contents. Sí? Sembla bé? Va, nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dimarts. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Adeu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.